Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els alumnes de la Creu Alta han d'anar a l'institut fora del barri per fer l'ESO. Per això, la construcció d'un centre de secundària a la zona s'ha convertit en un dels cavalls de batalla per a l'associació de veïns. L'entitat defensa que s'aixequi un institut nou a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, mentre que l'Ajuntament ha plantejat una possible ampliació de l'escola Santmuntada. Hi hauria, però, una solució a mig camí: aprofitar el trasllat previst de l'escola Ribatallada perquè pugui oferir places d'ESO. Jordi Turguet, vicesecretari de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, ho ha dit al programa al matí d'aquesta emissora.
Que no és el que en principi nosaltres mateixos hauríem volgut desitjar, pot ser una bona idea, i pot ser una bona idea si es contempla també buscant com el Ribatallada arribés al nivell de secundària. El que passa és que és una idea també per plantejar-la, però, repeteixo, pel tema dels metres quadrats, no sé fins a quin punt serà factible ampliar una escola primària com és el Ribatallada i a sobre que pugui també contenir secundària. Era una idea que es podia parlar i se'n pot continuar a parlar molt millor que la del Santmuntada.
Si la Generalitat arriba a construir el nou institut, seria el primer centre de secundària que hi hauria a la Creu Alta. De seguida sentim els arguments de Jordi Turguet, abans però repassem la resta de titulars destacats de la jornada.
Ràdio Sabadell, notícies.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental commemora avui el 30è aniversari de la seva Constitució. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
La seu de l'ens comarcal acollirà l'acte de commemoració aquesta tarda.
Així és, aquest matí, però, ens ha visitat Oriol Civil, qui va ser el segon president de la institució i regidor del PSC a Sabadell. Civil ha explicat com en el seu moment es va pensar que el Consell Comarcal podia ser útil pels ajuntaments.
No podíem dir, nosaltres manem, tanquem els ajuntaments i som l'ajuntament de... Si això és una... hauria estat una estupidesa impresentable, no? Per tant, era, ja que existeix, hi ha aquesta taula de trobada dels ajuntaments, encara que sigui molt diversa, però una taula de trobada, de quina manera podem plantejar coses que siguin útils pels ciutadans, pels ajuntaments.
L'exalcalde de Sabadell, Antoni Ferrés, va ser el primer president del Consell i l'únic del PSUC. La resta han estat socialistes.
Detinguts els quatre membres d'un clan familiar dedicat al robatori de bombones de gas Freó, una substància que es troba present en electrodomèstics i sistemes de refrigeració industrial.
Els arrestats robaven les bombones per tal de vendre-les després al mercat negre. Ho explica el cap de la investigació de la comissaria de Cornellà, el sergent Salva Romero.
Tot gas que va a pressió dintre d'una bombona, el mal ús pot provocar un perill. El que passa que aquesta gent no manipulava per res aquest material. Tal com agafaven aquestes bombones, anaven als seus llocs de receptació habituals i les venien allà, perquè és allà on després aquestes bombones es poden fer a l'ús al mercat negre, de complir aires acondicionats, els gasos de les neveres i demés. A les bases no detectar que manipulessin en cap moment. També sabien de la seva perillositat.
Els Mossos d'Esquadra han demostrat que els detinguts serien els responsables d'almenys una trentena de furts d'aquest tipus, alguns dels quals a Sabadell i al Vallès. La investigació continua oberta.
I per tancar el Notícies Migdia us parlarem del llibre de Sabadell, una de les novetats que us volem presentar a les portes de Sant Jordi. Escrit per Josep Maria Casas i Sara Labrador, la publicació repassa alguns dels llocs més singulars de la ciutat. L'alcalde Matías Sarracant és l'autor del pròleg. Serà en els minuts finals del Notícies Migdia en què us explicarem en què consisteix, què és el llibre de Sabadell, però ho fem amb l'ajuda, com sempre, del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim ara la plana de serveis. comencem per la previsió del temps en un dimarts 17 d'abril plenament primaveral. Jordi Mateu, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui ens espera una jornada de cel assolellat a pràcticament tot Catalunya i també de temperatures que tendiran a l'alça durant les hores centrals del dia. Tot i així, hem començat amb boires, estrats baixos, la jornada en molts punts de la Catalunya central. De fet, ara encara queden algunes restes de núvols a punts del nord de la depressió central que s'aniran trencant amb el pas de les hores. Es mantindrà aquest ambient assolellat i només a la tarda podem esperar que creixin alguns núvols d'evolució no molt desenvolupats a punts de muntanya, en general sense més conseqüències. De cara a demà dimecres, doncs, pocs canvis. Tornarem a començar amb cel asserenat en conjunt a tot el país. Només alguna boira borina matinal a punts de l'interior, menys extenses que durant la jornada d'avui, i de cara a la tarda tornarem a tenir el creixement d'aquestes nuvolades a punts de muntanya que demà no podem descartar que puguin deixar algun ruixat a punts del Prepirineu. Pel que fa a la temperatura, en general esperem que es mantingui la tendència a l'alça. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens fixem ara en com funciona el transport públic a aquesta hora. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes alienes a l'empresa els trens de la línia R1 estan circulant per una sola via entre Sant Adrià i Badalona. Això està provocant demores que poden superar els 30 minuts en els dos sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen a normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Només ens costa una incidència, segons informa el perfil de trànsit, un carril tallat a la C-17 a Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona a conseqüència d'un accident. Ara mateix hi ha algunes retencions en aquest punt. També s'ha reobert fa una estona la circulació. A la C-15 queda trànsit intens a la zona. S'ha tallat a Sant Pere de Ribes en direcció a Igualada també per un accident. Moment d'entrar en matèria quan passen 7 minuts a 2:15. El govern municipal ha obert la porta a convertir el Sant Muntada en una escola-institut per cobrir la manca de places de secundària a la Creu Alta. Una opció que l'Associació de Veïns del Barri no veu del tot amb bons ulls. L'entitat argumenta que una hipotètica ampliació de l'escola del costat de la Torre de l'Aigua podria acabar perjudicant el projecte educatiu del centre.
Els veïns de la Creu Alta reivindiquen des de fa anys la construcció d'un institut per tal que els adolescents no hagin de sortir del barri quan fan el salt a la secundària. Malgrat que les seves peticions no han tingut resposta fins ara, l'executiu local ha començat a situar aquesta qüestió com un dels temes a treballar de cara al futur. De fet, el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, descartava la setmana passada la construcció d'un edifici nou, però posava damunt la taula la possibilitat d'ampliar l'escola Sant Muntada. L'Associació de Veïns no comparteix aquesta opció. En declaracions al programa Al Matí, el vicesecretari de l'entitat, Jordi Turguet, n'ha apuntat el perquè.
Modificar alguna cosa del Sant Muntada ens sembla una mala idea. El carrer del Col·legi Sant Muntada actualment és un dels que més prestigi està adquirint a la ciutat de Sabadell per la forma com tenen plantejat la seva manera de portar els estudis. I ara pretén de canviar una escola que funciona amb el que ha costat que aquella escola funcioni com el nivell que ha arribat, no ens sembla una bona idea.
Per tot plegat, l'associació planteja dues opcions. La que veuen millor passa per la construcció d'un institut als terrenys de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. La segona alternativa, i que s'està estudiant en aquests moments, passa per aprofitar el possible trasllat de l'escola Ribatallada al carrer Francesc Layret per fer-lo més gran.
Que els espais que s'estan començant a construir on hi havia hagut l'antiga fàbrica Rifé, perquè ens entenguem, està a banda i banda del carrer Francesc Layret, en aquells dos espais tancats, ves, en allà hi ha espai per fer promoció privada i hi ha espai per fer equipament públic. Aquest equipament es deia fa això, un mes que seria on havia d'anar l'ampliació del Ribatallada. Més que l'ampliació, s'havia arribat a dir un trasllat absolut.
Sigui com sigui, la responsabilitat de construir un nou institut a la Creu Alta és competència de la Generalitat. Això vol dir que una vegada l'Ajuntament tingui presa la decisió de tirar endavant el projecte, el consistori sabadellenc haurà d'iniciar les negociacions amb el govern català.
Notícies migdia.
Canviem de tema. Més de 10.000 persones han rebut atenció dels serveis de promoció econòmica de Sabadell durant el 2017 a través del Vapor Llong, Cal Molins, el Centre de Promoció Empresarial i el Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta. Aquesta és la xifra més elevada que s'ha registrat mai a la ciutat i arriba quan també s'han batut rècords de persones inserides al mercat laboral amb un 56%.
El paper dels serveis de promoció econòmica està molt important durant la crisi econòmica. No obstant això, ara és quan la xifra d'atesos estan superant tots els precedents, tot plegat en un moment en què aquests serveis han augmentat pressupost fins pràcticament als 10 milions i mig d'euros. Així ho ha apuntat el regidor de Treball i Empresa, Edu Navarro.
Va tot el rècord en totes les diferents xifres, tant en el propi pressupost, que aquest any és el pressupost més alt des que es va fundar l'empresa Promoció Econòmica el 2004, tant en persones ateses també, i també com a persones que han sigut inserides. Que la mitjana és un 56, però també depenent del servei, doncs ha sigut més encara.
L'augment d'atesos, segons Navarro, demostra més coneixement dels serveis que ofereix l'Ajuntament en matèria d'inserció laboral, un coneixement que també comença a arribar a les empreses.
El nom de Vapor Llong, o de promoció econòmica, doncs té una especial rellevància entre tot el teixit empresarial, no? I que més confien en nosaltres per poder fer de migració i que puguin així aconseguir personal qualificat per poder treballar, no?, a les seves empreses. I això també, doncs, ho destaquem de forma molt positiva pel paper que té promoció econòmica en el conjunt del teixit productiu de la ciutat.
El que no ha canviat és el perfil de persones que busquen els serveis de promoció econòmica. Encara predominen les dones, sobretot d'entre 25 i 44 anys, encara que també hi ha molts joves de menys de 25. El 66% dels usuaris són de la ciutat i el 75% tenen nacionalitat espanyola.
La APA de Sabadell ha aturat un nou desnonament. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha paralitzat el procés d'en Josep, un home que viu al carrer Manyans 2, a Campoamor. Durant tot el matí, activistes de la plataforma han fet guàrdia al portal del bloc de pisos des de les 8 del matí i cap a quarts d'una han rebut la notificació que la comitiva judicial no es presentaria finalment. Ara el desnonament queda aturat i els jutjats hi posaran una nova data. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. La solució és provisional perquè, presumiblement, el demandant, Alfons Boldó Paratus, no retirarà la petició contra en Josep. Ell cobra una pensió de 660 euros i pateix una malaltia crònica que li impedeix treballar. Amb aquesta pròrroga, el seu procés hipotecari volen aconseguir una solució definitiva, com explica Rosa Païsa, portaveu de la PA Sabadell.
Ho posa jutjats i no sé quin criteri fan servir. Normalment són d'un mes, dos mesos, màxim tres mesos. Nosaltres demanem un lloguer social perquè ell és que no és que no vulgui pagar, sinó és que vol pagar una quantitat que ell pugui pagar dins del que cobra, no?
Païsa explica que quan cessaven les accions de la plataforma, moltes vegades la comitiva no arriba a passar perquè saben que no podran executar el desnonament. Cada setmana la PA tracta de 2 a 3 casos de liquidació hipotecària a la ciutat i, de fet, aquest dijous hi ha un segon desnonament. És el de la Ruth Noemí, que s'enfrontarà al seu 6è procés. Ella cobra 150 euros al mes i ha demanat la renda garantida. Els tempos de la justícia, però, van per davant de l'administració que ha d'adjudicar aquesta renda. La PA també ha convocat els activistes per dijous al carrer Bonaigua, a Can Uriac, i Païsa explica que el cas de la Ruth demanen un altre tipus de solució.
Que se sentin a negociar un lloguer social, no? Si realment ells donen la importància que aquells de les publicitats diuen, no?, de les persones, que com a mínim es estudiïn un lloguer social. Després, tots els habitatges buits que tenen a la ciutat, doncs l'Ajuntament ja ha expressat la seva voluntat d'adquirir habitatges buits de les entitats bancàries per...
De fet, la regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, ha expressat a través de Twitter que el consistori ha esgotat totes les vies per negociar una solució per en Josep, malgrat l'empresa Paratus, propietària del seu deute, no ha negociat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Són 3:15, obrim ara un bloc dedicat als successos. Desarticulat un grup dedicat al robatori de bombones de gas freó, una substància que porten els electrodomèstics, així com també els sistemes de refrigeració industrial. Els Mossos d'Esquadra han arrestat els 4 membres d'un clan familiar com a responsables de, com a mínim, una trentena de furts d'aquest tipus. Els detinguts acostumaven a robar empreses de l'àrea metropolitana, també de Sabadell.
Els integrants d'aquest clan familiar aprofitaven algun descuit per part dels treballadors de les empreses afectades per endinsar-s'hi i robar tot tipus de material, en especial aquestes bombones de gas freó. En parla el cap de la investigació, el sergent Salvador Romero, de la comissaria de Cornellà.
Aquests senyors sortien amb vehicles industrials, tipus furgonetes, normalment entre 2 o 3 membres del clan familiar, vestits com a operaris, normalment com a operaris de qualsevol taller o de qualsevol obra, amb petos grocs i demés, s'infiltraven en polígons grans i buscaven els objectius, i en el moment de descuit de les empreses, doncs obrien la caixa i ficaven tot el material que poguessin. Que podia ser gas freó, sempre es collien gas freó. Si pel que sigui aquell dia no els sortia bé, doncs podien fer qualsevol tipus de robatori dintre de l'empresa del material que tinguessin allà disponible.
Romero ha apuntat que els lladres no manipulaven la substància, sinó que la venien per treure-hi un rendiment econòmic. Es calcula que una ampolla de 60 quilos de gas freó té un preu de 7.000 euros, un cost elevat que fa que sigui una matèria molt preuada al mercat negre.
És un gas que està en fase d'erradicació per la Comunitat Europea, pel tema mediambiental, de la capa d'ozó, perquè és molt contaminant. Aleshores, ja fa uns anys que se li van posar uns plusos econòmics perquè fos més car i forçar així també la seva erradicació. Aleshores, en el mercat negre, que aquest material, al ser tancar la seva compra legal, doncs ja hem detectat que hi ha un mercat negre, pues, que era un objecte, un material que molt golós en aquest sentit.
Els detinguts, que acumulaven mig centenar d'antecedents, són 3 homes i una dona d'entre 20 i 42 anys, veïns de Sabadell, Palau-Solità i Plegamans i Cornellà. Tots han quedat en llibertat amb càrrecs. La investigació, però, continua oberta i no es descarten més detencions, i és que els Mossos tenen identificades 3 persones més que haurien participat als robatoris que s'han pogut provar fins ara.
I també els Mossos d'Esquadra, en aquest cas de la comissaria de Cerdanyola, han desmantellat en només 2 dies 2 plantacions de marihuana a Bellaterra, al Vallès Occidental. En una de les entrades on es van localitzar 950 plantes, es va detenir un home de 40 anys, nacionalitat espanyola i veí de Mataró, per delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. En la segona entrada i registre, els agents van desmantellar una plantació de 854 plantes dins de la casa, però en aquest cas no hi havia ningú. Segons informen els Mossos d'Esquadra, les plantes de marihuana decomissades tenen un valor aproximat de 107.000 euros en el mercat il·lícit. Moment de repassar ara altres notícies del dia. Els estudiants han tornat avui a ocupar el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Es tracta d'una acció simbòlica de protesta quan es compleixen 5 anys de l'ocupació del 2013, que s'ha saldat amb el judici a 27 persones, la majoria estudiants, que s'enfronten a penes de presó, en el cas conegut popularment com Som 27 i més. També fan una crida a la vaga dels pròxims dies 25 i 26 a la UAB i 26 a nivell nacional, amb 2 demandes, la rebaixa del 30% de les taxes i l'equiparació de preus de màster i de grau.
I nova concentració per reclamar la millora de les pensions a Sabadell.
Va tenir lloc ahir al vespre a la plaça Sant Roc. En aquesta ocasió hi van participar 150 persones, segons el càlcul de la policia municipal. La mobilització forma part de la campanya impulsada pel col·lectiu de pensionistes fins que el govern espanyol introdueixi millores en aquestes prestacions.
I un agent de la policia municipal fora de servei identifica una persona de 43 anys que estava robant en un establiment de l'avinguda 11 de setembre.
La gent va veure els fets ahir, poc abans de les 7 de la tarda, i va identificar el lladre. S'han obert diligències per un presumpte delicte de furt lleu.
Nou incendi en contenidors de la ciutat.
El foc s'ha declarat a les 11 de la nit al carrer Amílcar Barca, en un contenidor de matèria orgànica, i han intervingut una dotació dels bombers i una de la policia municipal.
I acabem xerrada sobre Teresa Claramunt aquesta tarda al casal Pere IV.
Serà dins del cicle Persones i entitats que han deixat petjada la ciutat. La historiadora Laura Vicente, especialitzada en moviments socials, parlarà a les 7 de l'activista anarquista i coneguda feminista sabadellenca.
Us ho hem explicat en titulars. El Consell Comarcal del Vallès Occidental fa aquest mes d'abril 30 anys de vida. Per celebrar la feina feta des del 8 d'abril del 1988 fins a dia d'avui, l'organisme farà aquesta tarda un acte institucional i inaugurarà una exposició que recull aquesta trajectòria. Una trajectòria que ha perseguit un objectiu molt clar: ajudar els petits municipis a disposar dels serveis que tenen les grans ciutats.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental va néixer amb aquesta voluntat, però els seus inicis estan marcats per la incertesa i per les tensions entre alcaldes. Així ho ha apuntat el que va ser president del Consell entre l'any 91 i el 94, l'exregidor sabadellenc Oriol Civil. Són declaracions al programa Al Matí.
No hi havia unes regles del joc clares. No teníem per què manar en els ajuntaments, perquè ni teníem autoritat. Jo, per exemple, no era alcalde, i això també sempre remarcava aquest noi, aquest regidor, no és alcalde, per tant, és un de segona divisió. Però, a part d'això, com poder fer-ho? Simplement pactant, discutint, presentant coses, i llavors et trobaves unes certes complicitats, altres les desconfiances. I bé, això és una cosa molt freqüent en el món de la política, però, esclar, era un joc absolutament nou. Però al final, mira, vam fer el que vam poder, mirant de no fer res massa malament.
Entre els projectes destacats que han impulsat des del Consell Comarcal hi ha els de gestió de residus, que han culminat amb la construcció del Centre de Tractament de Residus de Collcardús, el CTR. Però també s'han impulsat altres iniciatives que, segons Civil, han estat claus per la comarca.
Fer els usos urbanístics, el paisatge, l'agricultura, si n'hi ha, etcètera, tot això són coses que no es poden resoldre des d'un municipi. S'ha d'arribar a uns acords. Vam fer, per exemple, una proposta que es va començar a fer un projecte, que després s'han anat alguns quallant, que són camins a peu entre municipis, que és una cosa que dèiem serà la manera de que els ciutadans coneguin la part no urbana i, a més es vagi endreçant, que no siguin abocadors.
L'acte institucional de celebració dels 30 anys de vida del Consell Comarcal es farà aquesta tarda a les 6 a la seu de l'organisme. Estarà acompanyat de la inauguració d'una exposició que porta per nom 30 anys fent Vallès i del descobriment d'una placa commemorativa.
Hola, Joan Dausà, on vas tan ràpid?
Doncs mira, estic entrenant per apuntar-me a la cursa que es farà el proper 27 de maig i que es diu Sabadell Corre pels Nens.
Sona a cursa solidària.
Sí, tot el que recapti anirà destinat a l'onada de petits somriures de l'Hospital Parc Taulí, una iniciativa per renovar la planta de pediatria i que... Mira, apunta't a mi i t'ho explico.
Entra a sabadellcorrepelsnens.cat i participa-hi.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
El 29 d'abril participa a la cursa de la Fundació Esclerosi Múltiple. Vine a fer el circuit de Barcelona-Catalunya corrents, amb bicicleta o patins. Curses i activitats per a tota la família. El 29 d'abril t'hi esperem. Inscriu-te a mouta.fem.es. Mouta per l'esclerosi múltiple.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Set minuts per arribar al punt de les dues. Iniciem el repàs de l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem amb un nom propi, el de les últimes setmanes. Cristina Cifuentes ha renunciat avui al polèmic màster de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid i ha demanat disculpes.
La presidenta de la Comunitat de Madrid ho ha fet saber a través d'una carta enviada al rector del centre, Javier Ramos, on ha reiterat que no ha comès cap il·legalitat. Cifuentes ho ha anunciat a través del seu compte a Twitter. La renúncia de la presidenta de Madrid arriba l'endemà que el rector avisés que retiraria el títol a Cifuentes si la justícia provava falsedat documental en tot l'afer.
I més tard, en roda de premsa, Cifuentes ha advertit que no pensa dimitir.
Yo no me he planteado dimitir porque creo que no hay razones objetivas para ello. No las hay porque estamos cumpliendo el acuerdo de investidura, más de un 95%. No se ha incumplido ese acuerdo de investidura en ningún punto. Eso por un lado. Por otro lado, yo no estoy siendo investigada, lo que antiguamente se conoce como imputada, por absolutamente ningún asunto, ni he cometido ninguna irregularidad.
En canvi, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, considera insuficient la renúncia de Cifuentes al polèmic màster. Sánchez n'ha tornat a demanar la dimissió. A la petició també s'hi ha sumat Ciutadans, que assegura que no ha canviat res.
I l'exconseller Joaquim Forn ha aprofitat avui la seva declaració davant del jutge Pablo Llarena per demanar-li que el posi en llibertat, argumentant que s'ha apartat de la política.
Forn ha comparegut avui al Tribunal Suprem per conèixer la interlocutòria de processament per rebel·lió i malversació. Pels mateixos càrrecs han personat avui també Raül Romeva i Josep Rull. Aquest últim acusa Llarena de seguir el full de ruta del govern espanyol i diu que no existeix la divisió de poders. A les portes del Tribunal Suprem ha parlat el portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries.
El jutge Llarena acaba sent jutge i víctima, perquè de la forma que ha redactat tot l'auto, doncs ell mateix se sent víctima. Per tant, això l'inhabilita com a jutge per jutjar aquesta situació. Creiem, a més, que s'està produint una situació ben estranya. Hi vam tornar a tenir declaracions del ministre Montoro fa dies del senyor Rajoy, que diuen que no s'ha gastat ni un euro públic en el referèndum ni en tot el procés.
D'altra banda, Enric Millo diu que no preveu ampliar els 155 que afecten els mitjans de comunicació, però alerta que si no hi ha govern, aquest article continuarà en la seva evolució.
El delegat del govern espanyol diu a Catalunya Ràdio que el que tocaria és que reunís la Comissió de Control Parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que si no s'investeix un president i es conforma un govern, totes les mesures del 155 en evolució segueixen endavant. També desmenteix que el govern espanyol tingui interès en repetir les eleccions.
Ells estan insinuant que no sé qui de l'Estat, una mà negra que hi ha per allà, no? Està intentant que hi hagi eleccions a Catalunya. Jo el que li puc assegurar com a representant del govern espanyol és que el govern no té cap intenció ni cap interès altre que quan abans millor hi hagi un president de la Generalitat o presidenta i un govern amb qui pogués seure a parlar de les coses que ens afecten i a dialogar sobre tot el que hem de desbloquejar. I això, quan abans sigui possible, millor. Aquesta és la voluntat única i exclusiva del govern.
Millo ha criticat que el president de la Cambra Catalana, Roger Torrent, hagi rebutjat fins en tres ocasions reunir-se amb ell.
I segona sessió avui del judici a l'Audiència Nacional per l'agressió del Sasso.
Avui és el torn perquè declarin els dos guàrdies civils i les seves parelles que suposadament van ser apallissats per un grup de joves en un bar de la localitat navarresa. Ahir van declarar els vuit processats, acusats de terrorisme per haver agredit els dos agents i les seves parelles.
Recte final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Sara Labrador i Josep Maria Casas han entregat avui un exemplar del llibre de Sabadell a l'alcalde de la ciutat, Matías Sarracán, que els ha rebut al pati de la Casa Duran. El mateix Sarracán prologa aquest llibre de 482 pàgines que repassa els indrets més emblemàtics de la ciutat en format literari i n'explica les dades més rellevants. Editat per l'editorial Gregal, el volum s'ha publicat aquest mes d'abril.
Labrador i Casas han invertit 16 mesos en realitzar l'obra. El programa El Matí de Ràdio Sabadell ha parlat també ells dos i han explicat al mateix temps per què es van decidir per centrar l'interès a Sabadell i quin serà el seu següent llibre. Sara Labrador.
I van decidir, doncs, bueno, ara què fem, no? Anem a Terrassa o anem a Sabadell? I mira, vam anar a Terrassa i hi havia una quantitat de coses per fer que donarien per un llibre també, que serà el proper que farem, un llibre bastant important. Vam anar a l'oficina de turisme, et donen un plànol, et donen una quantitat de fulletons, van dir, mare meva, quina feinada, no? I després vam anar a Sabadell i resulta que aquí per començar no hi ha ni oficina de turisme. Si vols un plànol, bon, has d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana, et donen un plànol petitet que costa un euro, i sembla que aquí no hi ha el concepte aquest de que hi ha res per visitar ni hi ha res per veure. I llavors van decidir fer el de Sabadell justament per demostrar que això no és veritat, per treure tot el potencial que té aquesta ciutat.
Per cert, Núria, una oficina de turisme que, si tot va bé, hauria de veure la llum a Sabadell a finals d'any. Els autors diuen que el seu llibre funciona tant com a guia turística com també a nivell de novel·la i, per l'experiència de llibres anteriors, confien que els lectors s'acabin animant a fer les rutes que han descobert a l'obra. Curiositats i històries sobre la Torre de l'Aigua, l'aeroport o la mateixa Ràdio Sabadell. Josep Maria Casas explica com s'han documentat de cada lloc.
Com hem fet nosaltres aquestes visites? Pues no les hem anat a treure del lloc. Ens hem posat en contacte amb les autèntiques persones que ens ensenyen qualsevol cosa d'aquí de Sabadell i amb una gravadora i una màquina de fotos i els al costat ens ho expliquen. Automàticament hem de tenir en compte cada 10 minuts realment de gravació, és una hora després de passar, després ho enviem, després ens ho esmenen. Però, és clar, qui ens ha ensenyat a l'aeroport? La seva directora. Qui ens ensenya el paleontològic Miquel Crusafont? La seva directora.
Un exemple final. A Sabadell s'han trobat quatre verges. Per què en només 30 anys van aparèixer quatre Mare de Déus de cop? Si ho voleu saber, haureu de llegir el llibre.
Marxem. Nosaltres tanquem així una nova edició del Notícies Migdia. Recordeu que podeu ampliar tots aquests continguts al portal de l'emissora radiosabadell.fm. Més informació a les 7 al Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.